Escoltes a mig matí.
Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns a aquesta hora. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen l'Elisa Roldán, bon dia.
Bon dia.
Miquel Quintana, bon dia.
Bon dia.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia.
Avui no ens poden acompanyar l'Urdés i l'Octavi, així que solo s'ante el peligro.
Però ens acompanya la pluja, que també està bé.
Està molt bé.
Home, ja tocava que plogués,
sí.
No?
Quina
ja...
alegria, Sí, sí, veure sí, els camps una altra
sí,
vegada.
Sí, sí. Esperem, no?, que els embassaments hagin augmentat la capacitat, no?
A més, està plovent amb condicions bé, sense fer mal.
Sense fer mal, no?
Esto, sí. Això sí que és bo.
Sí. Sí. Doncs vinga, que plogui... Però que plogui de nit, no? Millor.
També.
I que es carregui l'aqüífer, eh?
No podem escollir-ho.
Que es carregui l'aqüífer de roda.
No podem escollir-ho, però si pogués ser...
Que plogui de nit.
Que plogui de nit, perquè també doncs, és perillós, és veritat, a l'hora de conduir, per exemple, amb la pluja i això... Doncs ja sabem, no?, que no és massa recomanable.
No.
Doncs anem a veure què tenim sobre la taula. Evidentment, aquesta guerra d'Ucraïna, que sembla que no toqui fons, no? Sembla que no hi hagi final. Però també parlarem d'altres coses avui, com és de la reunió dels presidents de les comunitats autònomes amb el president del govern espanyol, amb en Pedro Sánchez de la Palma, i també dels Jocs Olímpics d'hivern, de les vagues, i d'aquests 2 anys, perquè precisament avui es compleixen 2 anys, d'aquell maleït dia, si m'ho permeteu dir així, que ens anunciaven doncs, que ens quedéssim a casa, que això de la pandèmia ja estava aquí i que no era cap broma.
No.
Déu-n'hi-do, no?
Ens va agafar per sorpresa totalment, Sí.
Bueno, jo... Tenint un negoci com el que tenia, una residència d'avis, nosaltres veient el que estava passant...
Ah, bueno.
Clar, és que venia de Xina, dèiem, ai, que lluny.
Ho veiem molt llunyà, és veritat.
Sí, però quan va arribar a Itàlia, al nord, que jo tinc moltes amistats al nord d'Itàlia, que treballen a Barcelona, i fan com pont aeri amb el nord d'Itàlia, jo hi vaig començar a posar normes i coses que encara la Generalitat no ens havia avisat. I nosaltres les vam posar en marxa, mascaretes, visites restringides i tal, però no ens havien avisat, no? Ens va agafar de sobte alguns, altres... Però déu-n'hi-do, 2 anys ja.
I altres que no s'ho han pres encara en sèrio. A data d'avui.
Que trist.
A data d'avui encara no s'ho han pres en sèrio. Diuen que això és una mentida i que no sé què.
Sí. Doncs hi han hagut 6 milions de morts, que es diu molt ràpid.
Bueno, sí, però al Congrés de Diputats hi ha gent... d'un partit que només té 3 lletres, Vox, que està dient que això és una enganyifa. Vull dir que no passa res, perquè no sé què. O sigui, aquestes coses són autènticament inversemblants, que a data d'avui encara pugui haver gent que negui la major. En aquest cas seria així.
Pues Abascal va agafar el Covid.
Tant se me'n fot el que agafi Abascal.
Sí.
Però
la cúpula de Vox va estar malalta, també.
Bueno,
home, per part d'Abascal,
És que el Covid no ha tingut miraments amb ningú.
No, que el que nega també cau.
I aquell diputat que està perseguit per la justícia anglesa per un tema de Gibraltar, que no me'n recordo com es diu, Ortega Smith, aquest també el va agafar.
Sí.
Vull dir que, encara diuen que no.
No, però clar.
És que els hospitals estaven plens. Que
jo el dia 11 de març vaig passar una revisió que no es va fer, perquè no es va fer, i el metge, que és molt amic meu, el cap de pneumologia de Sant Pau, em va donar una mascareta i no te la treguis per res. I aquesta mascareta, que d'aquelles verdes quirúrgiques que només serveix per una vegada, la vaig aguantar fins al mes de maig, perquè clar, no n'hi havien,
pues
llavors cada nit
sort,
li posava, la ruixava una miqueta de lleixiu,
i la deixava secar,
i al final era de color verd, el blau va migrar al verd.
Va migrar una miqueta.
Però esclar, jo anava amb mascareta.
És que jo...
I el dia que vaig entrar al metro, que era l'únic que entrava al metro amb mascareta, es va buidar el vagó. Anava a Badalona.
Jo anava a Vallebrona a les proves les meves proves pertinents al mes de març, a principis, i jo anava amb mascareta doble, que em vaig grapar, i la gent em mirava raro, però jo deia, bueno, mireu-me com vulgueu.
Sí, sí.
I més en un hospital.
Només hem passat 2 anys, però sembla que estiguéssim en un estat de setge, Ara, quan veus imatges de Romania, d'Ucrània, els carrers buits, ja estan plens de runes, però a Barcelona, o ciutat com Barcelona, feia
por
sortir al carrer i no veure ningú.
Semblava una pel·lícula d'aquelles de por, que tots han... no sé, s'ha mort tothom.
Com ens ha canviat la vida, aquesta pandèmia?
Molt. A temes de mobilitat, de comunicació...
De por. jo ara tinc por quan veig molta gent. M'ha quedat una mica d'angoixa anar a un supermercat i que hi hagi molta aglomeració o amb una terrassa a prendre alguna cosa, quan ve gent, marxem corrents perquè diu...
A les cues la gent no s'acosta.
No, sí.
Ens ha canviat, a més, la vida amb la forma de viure a dins de casa. És a dir, a partir de certa edat, quan ja no ets d'aquells que estàs esperant a les 10 de la nit per marxar a una cafeteria, a un lloc, o no sé què, en un gran restaurant, tot això t'ha canviat. Si abans ho feies, ara mires de no fer-ho.
Correcte.
És així. Vull dir, ens ha canviat aquesta forma de viure, la llibertat de viure tranquil·lament. Per què? Perquè no saps mai el què. És a dir, el tema mascaretes. Ja van dir que pels exteriors no calia que la portéssim. Però jo ara, per dir, gairebé veig més gent amb mascareta que abans.
Hi ha molta gent que porta mascareta pel carrer.
T'ha quedat la por.
Jo he vist aquí a Roda, i visc a Creixell, i també em passa, no? És allò que dius, i a vegades surto a passejar les gosses i veig que jo estic sol a la Rambla de les Moreres passejant, i tota la gent que s'encreva va amb mascareta, em diran, no, sí, un infectat aquí.
Per cert, ara que ho dius, la gent que passeja els gossos no ho dic per tu, eh?
No.
Però si us plau, recolliu les caques, si algú ens escolta, si us plau, recolliu les caques.
No, no.
És horrorós, eh? És horrorós. És...
Bueno, entrar a la platja ara, que dius, oi, quina alegria que no hi ha ningú, però estan les caques allà, només a l'entrada, jo dic, ostres, és una vergonya. Tinc que posar un lletrero, el que passa que després em perseguiran, però no, els gossos no, però els amos,
aviam, el problema és que la gent té gos i no sap què és, no saben què és tenir gos. No saben, ells tenen un gos i ja està, i tinc gos. Però, clar, el tenir gos representa moltíssimes altres obligacions.
I tant que sí.
I, per tant, aquesta és una d'elles. Aviam, jo fa molts anys que tenim gossos a casa. Hosti, jo no sé quants diners m'he gastat amb bosses per les caques, amb un pinso que sigui bo, amb els complements, amb les revisions anuals, amb injeccions...
Que sí,
amb
que...
moltíssimes coses. Hosti, és que no sé el per què. Llavors, jo ho veig des de casa, estic prenent cafè a la terrassa i veig gent que surt per aquesta zona de per allà i fins i tot hi ha gent que arriba, aparquen el cotxe, obren la porta, el gos surt, ells es queden al costat del cotxe, el gos ho fa tot, de tant en tant li fan un xiulet, obren la porta, el gos entra i se'n van.
Hosti, això, això es diu passejar un gos, no?
Això sí. Què és? Això és...
És que ni estan al camp.
És lamentable, és lamentable. Home, davant de casa tenim l'esquate. Encara dintre de tot, a la zona de l'esquate, no... Abans era un pipicant. Aquella, tot aquell d'aquí a l'Enxample, d'on hi ha la zona
de patinatge.
Ara, aquella zona no, però el que és la vaguada, d'on hi ha el desguàs d'aigua, allà sí que encara hi ha gossos amb llibertat i de més.
Sí, no passa res si hi ha gossos amb llibertat. El problema és que no recullin els seus excrements. Aquest és el problema. Però vinga, tornem al tema.
Anàvem
a sigut un petit apunt, aprofitant que el Miquel deia això de la Rambla de les Moreres de Creixell. I doncs, precisament, també els gossos van ser una bona excusa. Hem de dir gràcies a ells, no?, durant la pandèmia, perquè es podia sortir una miqueta.
Sí, bueno, jo crec que sí, no? Que molta gent no en tenia i van veure l'utilitat de l'animal aquell per poder sortir a passejar. I fins i tot deien, no, és que jo surto i faig una passejada amb ell de 3 hores al dematí. Hòstia, pobre animal, no? Jo, si les fem, les hem fet, doncs, anant a la muntanya o anant amb un pis a segons a quines èpoques, a llocs de neu, i els gossos han corregut per la neu. Però, bueno, caca recollida.
I en termes hi ha hagut coses, com per exemple, s'ha llegit moltíssim. Amb aquest confinament, les llibreries...
Ha augmentat, la lectura ha augmentat.
Inclús, fins i tot a casa...
Clar, s'havien d'ocupar les hores fent alguna cosa.
Aquells llibres que tenies aparcats, que no havies llegit mai, te'ls has llegit ara i revisar llibres que havies llegit fa temps.
És que recordem que primer... en teoria, primer eren 14 dies previstos d'aquest confinament i va acabar sent 3 mesos.
Sí, 3 mesos tancats.
És que déu-n'hi-do.
Vull dir que es diu molt ràpid, això, eh?
És que la gent pensava, no, però això serà... No, no serà tant, i mira.
La part positiva també és això, que es va aprofitar per fer neteja a casa. No, aquelles coses que vas deixant i dius... Ara és el moment.
Es va fer dissabte.
Es va fer dissabte i es va fer bricolatge i es va fer de tot, eh?
Però també ens vam avorrir de fer de tot, eh?
Sí?
Sí. Jo crec que la gent al final estava una mica...
Ja no sé si us han canviat hàbits a vosaltres personalment, però allò que abans era el que es diu un cul inquiet, a mi la casa sempre em queia a sobre, jo sempre sortia aquí
d'allà. Sí, però ara sortim
poc. Ara passo dies sencers que no surto de
jo
casa.
Jo també.
I aquí a Roda, que tinc moltes distraccions aquests, hi ha dies sencers que no surto. No passo el que és la valla del carrer, eh? Bueno. La brossa, mira, l'acumulo amb els contenedors que tinc jo particulars a casa meva, separats per colors. Vaig acumulant i faig una sortida a abocar les escombraries cada dos dies. Mm. Hi ha dies que no surto de casa.
I abans, escolta'm,
em venia tot a sobre, eh?
Mm. Sí, sí.
I a les 8 del vespre tothom sortia a aplaudir. Vosaltres també sortiu a aplaudir als sanitaris o no?
Jo és que amb això tinc jo una mica de... Nosaltres teníem la residència, sabien els veïns lo malament que ho estàvem passant. Sí. Cap ni un d'aquests que sortien a aplaudir, jo me posava molt mal empipada, eh? Cap ni un va tenir un mínim de dir, necessiteu alguna cosa? Els veïns del costat, de la residència, cap ni un. Gent de fora sí, ens van venir a oferir amb mascaretes, una noia que havia fet, havien recollit per una comparsa del poble de Carnestoltes, diners, va agafar una màquina 3D i va començar a fer pantalles, o sigui, gent solidària molt. Unes de Castelldefels que havien fet mascaretes amb cortines, amb una roba, no sé què, els Mossos ens la van portar, o sigui, molta gent solidària, però els del voltant, jo crec que va ser per la por, penso, vull pensar que va ser per la por que tenia la gent a contagiar-se o, clar, residències, només sortien coses dolentes.
Les residències van sortir molt mal parades.
Molt, que també això ja parlarem un altre dia, perquè la Generalitat no ens va portar bé, gens.
Penseu que no es va fer bona gestió de la pandèmia?
Ja t'ho dic jo que no. Jo vaig fer mails, la meva era privada, petita però privada. Jo parlo de mi... Ma mare m'escanyarà. Vaig enviar molts mails perquè jo el personal s'espantava, marxava, es quedava com trucaves a l'ambulatori i deies, tinc febre, ja no baixo. No et feien ni PCRs ni res. La gent s'espantava, jo ho entenc, però nosaltres ens quedàvem sols. Amb els avis els havia d'atendre algú. Ens quedàvem sols, ningú de la Generalitat, no va aparèixer ningú, ni inspeccions d'aquestes que venen sempre a preocupar-se dels avis. No va aparèixer ningú, no teníem material, jo tenia material perquè com jo vaig pensar que si estava a Itàlia ens arribaria, per una pàgina web vaig comprar allò, ma mare em va fotre la bronca, em va dir, ala, però si no passarà res. Vam tenir abastiment de mascaretes i tal, però la Generalitat no ens va donar ni una. Saps quan va arribar tot? Després, quan ja havíem tancat i tot, o sigui, 3 mesos, març, abril, maig, sí, 3 mesos exactes, va començar a arribar el material, però la meva privada. A les públiques, que eren centres de dia del poble, sí, li havien arribat diverses caixes de material quan ells tenien tancat. I saps el que van fer? Volien vendre-ho a nosaltres, les privades, que teníem necessitat. Una vergonya, no?
Sí, s'han fet negocis. S'han fet negocis al límit de la legalitat.
Sí, sí.
Negocis molt bruts, aprofitar...
Una barbaritat, perquè, clar, jo no tinc, però jo el que no tinc t'ho dono. Sí. Si tens una mancança. I allà, ens hem vist desvalidos.
Igual que els guants de goma, que vam descobrir amb terror que tots es feien a Malàsia, i que una caixa de guants de goma va arribar a costar 30 euros.
Imagina't.
Són aquests de rentar la vaixella.
I les mascaretes, al principi, valien 5 euros, 10 euros, no sé.
Sí.
Una barbaritat.
En quant a això que contava de la gestió, tu comentes que des del teu punt de vista no es va fer bona gestió.
No.
Per part dels governants.
Per descomptat.
I la resta, què en penseu?
Jo, dins del meu cercle, del nostre cercle, dic nostre perquè és la meva dona i jo, del nostre cercle familiar i d'amistats, tenim molts metges i molta gent del món sanitari. I llavors teníem notícies de molta gent i de molts hospitals, perquè puc parlar de l'Hospital de Girona com dels hospitals d'aquí baix de Tortosa i com els de Barcelona, els importants, i de fora de Barcelona. Llavors, en aquelles èpoques, al principi, el que passava és que ells no tenien la informació suficient com per posar els remeis que calguessin per intervenir en el tema. No? Els deien, si això, dona't compte, el que dèiem abans, que al principi van dir que serien 14 dies de tancar-nos a casa, de bloqueig, i després ja estaria tot solucionat. Però és que els metges no sabien res. Llavors, hi havia persones que a més eren d'aquest món científic, o del món científic de la medicina, que opinaven, i llavors llegies les seves declaracions, les seves impressions, i moltes vegades hi havia una disparitat tan gran entre el que deien que no sabies a on t'agafar-te, no? I això va passar als dits dels hospitals. Això que deies tu del metge que et va agafar el
pneumòleg de Sant Pau?
Bueno, jo en el meu cas...
Imagina't.
L'any 2019, al mes de maig, li vaig parlar amb el metge, perquè és la tercera vegada que he anat al metge aquí a Torredembarra, li vaig comentar el tema que necessitava visita d'un otorrino. Em va fer la petició el mes de maig. La visita l'he tingut aquest any, la primera visita. I ara després m'han dit que m'han de fer un TAC i després veurem el què. Però el TAC i el volem, i després veurem el què, no sé quan serà. Però clar, ha arribat un moment en què la sanitat s'ha com descomposat. És a dir, que hi hagi persones que estiguin vinculades amb el tema de la... De les pneumonies, dels virus i tot això, enfermetats infeccioses. Una cosa, quants casos de miocarditis ha hagut arran de la pandèmia? Molts, molts. Jo tinc, en el nostre cas, tinc jo dos grans amics que han mort precisament per això. Estaven perfectes, gaudien d'una bona salut. Un d'ells un dia es van com encostipar i va durar una setmana, perquè va morir d'una Covid brutal. Llavors dius, aviam, però a més amb un tema d'un infart. Vull dir, sí, si no tenies infart, com és que ara tens un infart? Ha hagut molts. És a dir, tota la informació que ells, tota la informació que amb ells els hi mancava, ens mancava a nosaltres.
Jo he detectat una altra cosa, i a més molt a prop, el meu pneumòleg tenia por. Quan em va donar la mascareta, no te la treguis res, tenia pànic. El cap de pneumologia de Sant Pau estava espantat del que ens vindria a sobre.
Això, perquè sabia el que ens vindria.
I quatre mesos després operaven a la meva germana d'una operació molt seriosa, i la meva germana és doctora, amb doctorat, era la cap d'anestèsia de trauma a Valle d'Hebron.
Ah, el meu hospital.
Persona més en contacte amb els malalts perquè... I aleshores la meva germana, jo mai he vist tampoc una persona tan espantada com ella, que havia fet operacions per tot arreu. El dia que li va tocar operar-se ella, va anar a la privada, de més, i a més va pagar suplement. Bueno, la moto no li convenia. Sí. Perquè tenia por d'anar a la pública d'on ella havia estat treballant tants anys. Tenia por, però por vol dir que quan va sortir de l'habitació es va tapar fins i tot el cap de por per entrar al quiròfan.
Doncs jo tinc aquí algú a dir també. A Vall d'Hebron, per exemple, jo coneixo moltes infermeres perquè porto molts anys allà com a pacient, i al principi de la pandèmia, algunes persones que han estat en altres països i tal, van posar-se mascaretes. Què els deia la jefa d'infermeres quan sortien a fora al passillo? Quitar-los la mascarilla. I jo sé d'infermeres que han dit, jo no me la trec, me diguis el que em diguis. No, és que la gent s'espantarà. Bueno, si hi ha un virus i no sabem com va, com corre, sí, com
sí,
tal,
sí,
lo normal és, i lo coherent és... posar mascareta, no tenir contacte amb la gent d'aquí, amb la gent de fora, els hi treien la mascareta. Al principi, les infermeres, la policia, la Guàrdia Urbana de Barcelona, també els hi obligaven a treure's la mascareta. I per això s'havien contagiat tants al principi de la pandèmia, perquè els hi deien no, perquè la gent s'espantarà quan sortiu fora amb la mascareta posada. I els hi deien a la policia, home, ens tenim que curar una mica. No, no, perquè la gent no s'espanti. Això va fer a dintre de l'hospital, a dintre d'allà. Sortien per les notícies, sortia poca gent contagiada i era mentida. Dintre dels hospitals estaven plenes les plantes.
I possiblement una de les raons també del confinament, que se n'ha parlat tant, hem aplicat mètodes de l'edat mitja quan hi havia una epidèmia al segle XXI, però vull dir, tancar tota la població a casa quan algú, un, estava infectat, vol dir que la infecció s'ha generalitzat de portes a dins.
Correcte.
Era correcte tancar...
Home, recordem que hi havia el president Torra en aquell moment, no?
Sí.
I que ell ja ho va dir, ho va sol·licitar, que es confinés, que es confinés.
Sí, no, hi va ser molt valent confinant,
I llavors aquesta decisió es va prendre temps després.
Temps després.
Aquí vam perdre també, jo crec...
No, però Torra fins i tot era molt decidit i es va adelantar,
Sí.
Vull dir, el confinament d'Igualada, si recordeu vosaltres...
Sí,
que la,
va ser una passada.
La ministra de Sanitat despotricant i tal...
Sí, sí.
I al cap de 15 dies es confinava tota Espanya.
Aquí, president de la Generalitat, han fet cas. Aquí.
A cap ni on.
Val, molt bé, gràcies.
A cap ni on.
Clar, això també és important, no? Vull dir, si aquí es prenen unes decisions pels coneixements, per les aportacions de gent, perquè aquí tenim gent catalana, i no és que digui que siguin catalans, gent d'aquí que estan treballant a l'exterior, no? Aviam, el Montesillon d'aquesta clínica tan important, el director general és un català, és un metge català, no? Però, bueno, que aquí s'han pres decisions, o es volia prendre decisions, i per part del govern No es prenien, es deien
però
que això no.
15 dies després, quan el pastel ja estava fet.
Vale.
Sí, van anar tard.
Penseu que de vegades s'han pres decisions més polítiques totalment, que no pas científiques?
Totalment.
A Madrid, que potser segur, caldria haver escoltat una mica més els entesos.
És que no s'ha escoltat.
A Madrid segur, la presidenta de la comunitat va adoptar la mateixa política que a Anglaterra, que es contamini tothom però el negoci no es para.
Però això va ser
això ha sigut després. No, no, però al principi sí que és veritat, era política.
Sí, no,
i més,
era refractària.
Jo crec que ens ha agafat a tothom de noves i tot el que tu vulguis. Però després de tant de temps, al principi jo entenc que anés tot malament, però després, més endavant, quan ja la cosa estava molt brotada, doncs ja tenien que haver pres altre tipus de decisions. Sí. I no s'han fet per... No és que no ho entenc.
Quan la PM... Lo
dels vols, continua amb els vols via Itàlia. Ostres, si està a Itàlia, al nord d'Itàlia, si haguessin tallat els vols, com després es va fer, però tard... No, sí que hi havia casos aquí a Catalunya, perquè va entrar molt ràpid, perquè ja et dic que hi ha un pont aeri...
Barcelona, sí, no, amb Itàlia i Catalunya es va
és pont ser... aeri, per això sabíem que arribaria. Però si haguessin tallat els vols, doncs no hagués entrat, no sé.
Bueno, l'aeroport de Madrid, obert a Sud-amèrica i a la resta del món, va estar sense cap...
Clar, però per això anava entrant també i sortint també. És que... S'han fet coses molt malament. Bueno, i després de 2 anys, jo crec que encara no hem après moltes coses, eh?
No.
Encara es continuen fent coses
es
malament.
Deia que ens sortiríem tots més ben parats, que seríem més solidaris, que seríem millors persones.
No.
On ha quedat tot això, no? Jo ho poso una mica en dubte.
Enrere. Però és una pena, a mi em fa pena, eh? Perquè bueno, jo m'ho pensava, jo
ho creia. El que és al·lucinant és que només en 2 anys de temps hem tingut una epidèmia global i estem en risc d'una guerra molt més que seriosa, eh? Dos esdeveniments que passen de generació en generació a vegades.
Jo
s'han tingut en 2 anys, eh?
Això de que seríem millors, jo tinc els meus dubtes, perquè el que era un bandarra abans...
Però es deia, continua... Miquel, es deia.
Sí, ens ho creia.
Que tots aprendríem, no sé,
més solidaris,
ser més solidaris,
el bandarra no
més empàtic.
Però, dic, el que és bandarra no es cura, i el que no és seriós tampoc es cura. I el que... Aviam, aquesta és la realitat. Les persones naixem d'una manera, continuem vivint d'aquella manera i morim d'aquella manera, d'aquella forma de ser. I per molt que vinguin pandèmies, guerres, continuem actuant així, no? Millors, ho dubto, perquè l'egoisme és present. A més, jo sempre em fixo en un detall. Fins i tot dins de l'esport passa això. És a dir, l'esport no és una competició entre dos contrincants que participen d'aquell esport i un d'ells guanya perquè és el millor. És anar a carregar-s'ho. Tenim molt present aquesta matança de persones que va haver a Mèxic, no?
Fa uns dies, sí, a Mèxic, me sembla que ha sigut, sí.
Bueno,
amb diversos morts.
Per un partit de futbol, hòstia.
Pues és el que deia ella.
I després una altra cosa, tant temps tancats a casa, la desinformació que t'arriba via mòbil ha triomfat, s'ha convertit en un mitjà.
Bueno, fake news.
Sí.
Mira, l'altre dia...
Però fa por, la gent estava tot el dia enganxat mirant tot el que arribava pel mòbil. Ah, hi ha alguna cosa que és bona, però no haguem pas...
No, aquest és el problema, no? Que
però
algunes persones s'ho creuen tot.
La primera setmana de la guerra d'Ucraïna es van produir 500 fake news. Imagina't, la primera setmana 500 fake news. Fins i tot van posar imatges del, per exemple, el Biden...
No canviem de tema, llavors parlarem de la guerra i de tot el que ha comportat.
No, però parlo del que és la informació del mòbil.
Sí, però vull dir, la pandèmia també va succeir, vull dir que arribaven
moltíssimes
informacions, que el problema és això, que hi ha persones que s'ho creuen tot el que els
deien. I quan tu veus que hi ha metges que veuen llegir, una mica de la meva germana també, per exemple, un doctor anestesista, que creu totalment amb aquestes cures miraculoses de l'hipoclorit i de més, diu, mare meva, com qui es veu l'orina, jo que sé, que han arribat a córrer per la xarxa. Però que un facultatiu s'ho cregui, ja és gravíssim, eh?
Bueno, però jo suposo que és... Més que un facultatiu, és una persona, al fons. I aleshores aquesta persona no està bé. És que jo, si no ho entenc d'una altra manera, Encara que tingui estudis o sigui un metge, no té que estar bé. No,
la meva germana, que és amiga personal d'ella, i treballaven juntes i tal, diu, és que no m'ho puc creure, perquè jo conec aquesta persona, és una altra faceta, i era perfectament solvent de cara a l'atenció mèdica al pacient, com ho era ella, diu, és que se m'ha tornat boja, diu, explica tu que és química, explica-li. Jo ja li explicava, no, ni cas. No. Diu, però tu saps el que hi ha a l'estómac, carinyo, que ets metge. I bevia
llegir
un diluït,
ja,
perquè ho va llegir-ho amb una fake news d'aquestes.
Sí. Bueno, clar. Sí.
Bueno, ai senyor.
En fi, que hem de vigilar molt amb el que es llegeix. Sobre l'origen, no, d'aquesta pandèmia, també hi ha alguna hipòtesi que cobra més força que una altra, no? Tothom sap que va sortir de Wuhan, d'un laboratori, suposadament. Però clar, dos anys després...
Torna a Wuhan, en confinat
sí,
a Xina.
Sí, està. Torna
ara,
això em fa una por.
Et de menjar pangolins.
No li estem fent cas, això?
Però una cosa, exactament no se sap encara.
No, encara,
passa,
ni ho sabrem pas.
No ho sabràs.
I ho sabrem algun dia?
Mai.
No.
Mai.
No.
La Xina és molt hermètica.
Sempre ho ha sigut.
I... Xina és molt hermètica i Wuhan és una ciutat importantíssima que ningú coneixia que existia. I té 9 milions d'habitants.
Xina és molt hermètica. Hi ha altres països que ho són també molt.
I hi ha l'Institut Microbiològic més gran del món. Es veu que el primer estava a Xina i a Ucrània n'hi ha un, també es veu.
Sí, pues.
I aquests països que tenen legislacions més laxes o més dirigides es poden fer coses que en altres països,
que en altres països no es fan.
I a vegades hi ha accidents. Jo voldria creure que va ser un accident.
Tots voldríem creure això, no? Sí.
Perquè no creus que alguna persona que sigui...
Però... Esperem que de forma intencionada ningú hagi pretès carregar-se a mig planeta.
Sí, però la paraula voldria sempre és expressar un desig, però és un condicional.
Però se la va carregar els pangolins. Al principi de tot, els pangolins.
Sí.
Jo recordo quan parlaven de menjar, que era un producte, un animal, que no sé què, que se'l menjaven...
I després rampenats també.
Però els xinesos s'ho mengen. Tot el que es belluga s'ho mengen els xinesos,
Bueno.
Sí, tot el que es belluga s'ho mengen.
Per això no
és més, s'ha de bellugar perquè si no... No,
si no s'ho mengen.
No s'ho mengen.
Per això es mengen el sushi fresc i tot.
Tot, sí, sí.
En fi, que 2 anys de pandèmia, poca cosa hem après.
Res.
Amb alguna cosa hi heu pensat.
Ah, sí?
Alguna cosa, però...
Alguna cosa hem après, alguna cosa serà.
No? L'altre dia parlava amb uns amics, també molt relacionat amb això, però ja ho he oblidat totalment, que va ser l'envenenament per oli de colza.
Déu-n'hi-do. Jo em recordo que era petita.
Això es va tancar, aquest expedient també es va tancar, i de més ja l'origen i tal, però...
Jo era molt petita i era horrorós.
Està relacionat amb el girassol, era una conversa relacionada amb
el girassol. Amb l'oli de girassol d'ara.
Però bueno, va ser el mateix oli de colza o alguna cosa que portava l'oli de colza?
Jo només et dic que una empresa amb la que jo havia treballat, al cap d'un any, el gerent el van cridar a judici perquè nosaltres consumíem oli de colza industrial per fer detergents. Per fer un xampú, concretament un xampú que se'n va anar a Argèlia. Feien components, I en el cas nostre va haver un error d'expedició perquè nosaltres vam rebre una cisterna d'oli de colza normal quan el compràvem desnaturalitzat, que hi havia una llicència d'importació i uns arancels pel desnaturalitzat i un altre canal pels d'ús alimentari, no? I el van consumir i tal. Però, esclar, si va haver un error, algú va rebre el desnaturalitzat. I sempre, bueno, ens sortirem de tema perquè es barrejam els olis, però aquesta epidèmia es va tancar en fals aquí, es va tapar.
Sí que es va tapar, sí.
I a l'origen sí que sí, se sospita, però ja entra dintre del món de la conspiració. Bueno, conspiració, accident que no hauria d'haver ocorregut mai.
Exactament. Doncs vinga, canviem de tema. Com bé sabeu, a La Palma va tenir lloc la reunió dels presidents de les comunitats autònomes, en aquest cas el president de la Generalitat Aragonès hi va assistir, va dir que era un cas excepcional i que per això assistia, que era una situació excepcional i que per això hi assistia. Com bé sabeu, en altres ocasions no hi ha hagut presència, no? Què se n'ha tret d'aquesta trobada?
El silenci parla per si mateix, no? Aviam, jo no sé què se n'ha tret. Ella ha dit que hi ha un compromís del govern espanyol de fer no sé què. De fer no sé què.
Sobreacollir...
El tema dels diners per als immigrants... Però, bueno, no sé. I els 20.000 milions aquests que reclama l'Ayuso, que són també pels immigrants i per les dones i pels nens. Aviam, tot això és, moltes vegades, una espècie d'història d'agua de borrajas, que diuen els castellans. I no sé exactament el què.
Mira, el més cruel de tot és que això s'ha fet com un homenatge a la illa de La Palma, perquè ha anat fins i tot el rei.
Sí, sí.
Ha anat el rei d'Espanya, també.
Aquell que ha fet el cartell ara per...
Bueno, el fill del senyor que hi ha als
Emirats. Les ganes de treballar. El que ha fet el cartell de les ganes de treballar.
Bueno, no sé, jo com que la Casa Real aquesta no hi miro.
Jo no sé si surt el publicat per tot.
Bueno, és igual. Però vull dir, a veure, què ha costat aquesta conferència... I si realment era un homenatge per la illa de la Palma, no hauria sigut millor que tots aquests diners s'haguessin invertit en la reconstrucció de carreteres i vials a la illa de la Palma
molt
i ajudar aquella pobra gent?
Molt més útil,
clar. Llavors, això és una vegada més disparar en pólvora del rei, però aquesta vegada el propi rei portava l'escopeta. Vull dir, és absurd, Espanya és absurd, això és absurd.
Bueno, país de pandereta encara fem coses.
El senyor, a mi m'hauria agradat veure si el senyor Lambán, que crida tant pels Jocs Olímpics d'hivern, als diaris i els mitjans de comunicació, una vegada es troba front a front amb el senyor Aragonès, si li ha dit alguna cosa o s'han saludat.
No sé, no ho hem vist.
O el senyor Revilla, que tant despotrica dels demés, allà, amb el grup. El president de Lleó, de Castella i Lleó, li hauran preguntat per Vox, els altres presidents que hi havia per allà.
Ah, per cert, que això, que Vox ha entrat al govern, eh?
Vull dir, ja que estaven tots reunits, hi hauria molts temes, han transcendit. No.
A més, hi era també en Feijó. Amb aquesta raó.
Però és que és el president de Galícia, clar.
Per això, llavors hi ha el Feijó.
I algun dia, a lo millor, optarà a la presidència del govern espanyol, si és...
Si és viable, si té diners.
Per cert, el camí lliure, perquè la transsexual...
Aquella noia
que parlàvem,
ja no
està. No l'han considerat una candidata apta.
Ah, no?
No. Vaja. I van faltar... Tenia dos avals que es veu que no eren de gent que no era del PP o s'havien donat... No sé. Hi havia dos avals dels que va presentar
que no eren,
que no eren vàlids, però és que l'organització del Congrés Extraordinari va dir que no era una candidata apropiada i... Vale. Ja se l'ha menjat el temps.
Pobre noia.
Però s'ha trigat poc. Pobre.
No, vull dir, si es volia demostrar que hi havia democràcia perquè hi havia diversos candidats, ja s'ha demostrat.
Sí, clar. Bueno.
Vale. Una democràcia cometa, dirigida.
Sí, de dos setmanes o setmana i mitja, sí, no, sí, no durant
sí,
més,
sí,
no?
Sí, sí.
Ja deia jo que no, em semblava molt raro, que fos normal i que, bueno, que...
Bueno, això són interioritats dels partits polítics. Els partits polítics, en realitat, són lobbies de poder. Bueno, lobbies de poder no, són apoderats. Els lobbies estan a fora, que són els que els mantenen.
Sí.
A veure que si guanyen, a veure que treuen, no?
Correcte.
És això, la política,
Sí, sí.
Bueno, en tot cas, Aragonès volia fer propostes quant a l'acollida de refugiats d'Ucraïna, que s'agilitzés, doncs, tot una mica... I també, doncs, l'emergència energètica per posar una mica de fre a aquesta situació que ja serà insostenible d'aquí... Bueno, que ja ho és, de fet.
Ja ho és ara.
De fet, ja ho és. Doncs anem a parlar d'aquesta guerra d'Ucraïna, tot el que comporta. Sí. Com bé sabeu, la cosa està... Sembla que cada dia pitjor. Pensàvem que si seria una... Primer es deia, pot ser que sigui una guerra curta, doncs sembla que no serà el cas. Moltíssims civils morts, que això també és el que ens toca una mica més la fibra, I també, doncs, com comentava, la mort d'un periodista, que també el van matar, el van assassinar.
Americà, no sé. Ahir, no?
Sí, nord-americà, sí.
Nord-americà.
És el risc d'anar a la guerra.
Sí, però es veu que no ha sigut així. Ha sigut com l'UO dels hospitals i tot això dirigit per fer mal.
Sí.
Que a més van a buscar la premsa, perquè ja han tingut diversos.
Sí, com a Bagdad, ningú se n'en recorda allà del tanc que va disparar a l'edifici d'on hi havia la premsa.
Sí, el Couso.
Però bueno, jo el que m'agradaria saber és qui va bombardejar exactament aquesta zona militar que tenia Ucraïna a 20 quilòmetres de la frontera de Polònia. Perquè els russos van arribar fins allà al costat i van bombardejar-la.
Un míssil de creuer.
Sí,
la van bombardejar des de Bielorússia.
Bueno, diuen que Bielorússia volen... Bueno, les notícies posen pràcticament com fet que Bielorússia entrarà en guerra.
Igual ha entrat, no? No ho sabem, però bueno.
Un míssil de creuer te'l poden disparar a 1.000 quilòmetres.
Han enviat diversos,
Sí, sí.
Perquè van impactar-ne 8 i van destruir uns quants.
Sí, sí.
Però bueno, jo el que m'hauria de saber és qui va bombardejar. Jo no és que per treure la culpa a Rússia, sinó que Rússia va enredar a Bielorússia i tots sabem quin classe de personatge és el president de Bielorússia, no? Llavors, és un dubte que jo tinc i el tindré tota la vida perquè moriré sense saber.
No, a veure, Rússia fa servir Bielorússia de plataforma perquè quan van entrar a Txernòbil les tropes russes van entrar des d'allà. Perquè no hi ha frontera amb Rússia a Txernòbil. Vull dir que Bielorússia aquí és còmplice. En canvi, se'ls fa la pell molt, molt, molt fina sobre qualsevol ingerència o vendre armes a Ucrània. Ara Turquia té un conflicte perquè els drons que té Ucrània, que es veu que són d'una efectivitat tremenda,
sí,
però són turcs.
Són, ui.
Estan fets a Turquia pel germà d'Erdogan, sí, que té una empresa que fabrica material pues de guerra i és la que subministra els drons.
Però ja la tenim liada.
Sembla que les negociacions doncs, tampoc arriben a bon port.
No.
No,
i Occident, aquí a mi el que m'ha decebut moltíssim és Occident, perquè Putin ha ensenyat el joc d'escacs, vist que a més està jugant i es veu la partida, mira com està l'extensió de terreny de Rússia, estan aconseguint el que volien ells, vull dir, tothom ho sabia i bueno, si nosaltres ho estem comentant, tu imagina't les taules de decisió que hi ha. I tu mires el mapa de l'avantguàrdia d'ahir i veus que Rússia ha complert tots els objectius que tenia. Si falta el trosset d'Odessa i ja està, ja han bloquejat tots els ports d'Ucrània. No sé què estaven buscant a Txernòbil, però és un dels primers llocs d'on van anar.
Sí.
I a més ara ja hi ha científics russos controlant l'altra central nuclear, que encara en teoria encara està en terreny ucraïnès, però ja la controlen els científics russos.
Jo l'únic que sé és que l'actuació d'Europa i sobretot de l'OTAN és nul·la total.
Zero.
Nul·la total.
Tenen por. No, és que no volen entrar per por a generar un conflicte. Si ho han dit.
Des de quan existeix l'OTAN? Des de quan existeix l'OTAN? Qui va fundar l'OTAN?
El Pacte Atlàntic ja va ser després de la guerra, el 46 es va fer, em sembla.
Però qui la va fundar? Els
americans.
Aquí, a Europa. I va dir, vosaltres aquí ens vigileu que ningú es faci mal.
Sí.
I llavors l'OTAN no ha intervingut per res.
No ha intervingut per
perquè res. Perquè quan li han dit tal cosa, no, ja ho estudiarem.
És que es neguen a intervindre per por a generar un conflicte.
Bueno.
Llavors ja m'explicaràs quines forces... No, però pitjor encara és la ONU, els cascos blaus, que la seva funció és humanitària. Quan hi ha un conflicte, els cascos blaus s'interposen entre els dos bàndols per pacificar. Cosa que van intentar fer el Congo quan Katanga es va separar, al Líbano i altres llocs. Afganistan sembla que no hi han anat mai els cascos.
A Iugoslàvia van anar.
A Iugoslàvia sí, però Afganistan, per exemple, sembla que no hi van anar. I a Somàlia tampoc. Però clar, aquí era una funció directa dels cascos blaus interposar-se entre russos i ucranians per pacificar. No els heu vist pas, perquè Rússia va posar el veto i no... Tenia raó el Trump, si no, no serveix per res, fora, es tanca, ja està, perquè hem de gastar diners.
Molts diners.
I el Trump també volia acabar amb l'OTAN. Diu, si els europeus volen defensa, que se la paguin ells.
Bueno, la paguem, perquè ens costa molts calés,
Sí, sí, sí. No, i els americans també els costa molts, perquè mantenen tot el que mantenen, però, clar, perquè serveix tindran una base com la de Ramstein, que hi ha avions de... En teoria no haurien de portar bombes atòmiques, però hi són a Alemanya, a costat de Kaiserslautern. Els avions que es veuen allà són impressionants. O nosaltres teníem Torrejón de Ardoz quan no estàvem a l'OTAN.
Sí.
Érem la segona
línia de defensa. De moment el que fa Europa és enviar armes a Ucraïna, no? Això és l'ajuda que... No?
Bueno, a veure, no es poden vendre.
Abans d'ahir...
Els hi regalen.
Sí.
És com l'ajuda humanitària.
És com una ajuda, estic dient, una ajuda.
Sí. Sí, sí, però els russos ara també volen vetar la
no poden fer-ho perquè és la població civil d'aquí, d'Europa.
Ahir al dematí, quan jo anava cap a Barcelona, a la tarda, hi havia 3-4 camions a la benzinera de l'autopista, o sigui, entrant aquí com a Ruga a l'autopista, sí. La primera, el descans aquell que n'hi ha, doncs la direcció a Tarragona, hi havia 4 camions militars amb 4 tancs. Ma mare i jo vam flipar. No vaig poder fer foto perquè jo conduïa... Però jo dic...
Ah, sí. Els Leopards, sí. Els porten a Lituània. No, van a Lituània a fer maniobres.
Ah, però és que jo me vaig espantar i dic, mare meva...
Ja fa temps, quan Espanya va haver de comprar 200 tancs Leopard, que són de construcció alemana per l'OTAN, el tren que els portava des de la gran base de tancs espanyola està a Madrid, al Goloso, allà dalt. I pues, l'altre és a Sant Gregori o Saragossa, és d'on es concentren els tancs. I aleshores es pujaven des del port d'Algesires cap a Madrid, amb tren, va descarrilar i d'entrada ja se'n van perdre uns quants que han anat a parar recanvis. Però cada tanc d'aquests se m'acabaria 200 milions d'euros, eh?
Sí, no vaja nada.
Bueno.
Llavors, clar, ara hi ha maniobres a l'OTAN, en van portar uns quants i van descobrir, amb tot el trajecte, a part del canvi d'ample de via, transportar tancs per ferrocarril des d'Espanya fins a Lituània, que és d'on estan, han hagut de reforçar estapons i tot, que és, llavors han decidit transportar-los per camió.
Vale, o sigui, em quedo tranquil·la que no passa res.
Sí, sí, no,
no, no. És que entre els helicòpters de l'altre dia
no,
i això...
Va arribar per vaixell i per tren.
Els envien a Lituània.
Vale,
perquè arribaran, són de l'OTAN, no? I Lituània es veu que fa maniobres de quan en quan i utilitza tancs espanyols. Banda que no n'hi ha a Alemanya, però bueno, els utilitzen espanyols.
Bueno, mentre que no es quedin pel camí.
Per cert, heu comprat oli de girassol? Heu comprat oli de girassol?
No, mai.
No,
jo mai.
No, no en gastem nosaltres.
Doncs,
mai.
No en gastem. Sort que no, sí, perquè si n'heu de trobar, de comprar, no sé si en trobareu.
Una vegada més, Espanya era productora, una de les grans productores europees d'oli de girassol.
Doncs què passa
aquí? Si recordeu vosaltres, si heu viatjat per Andalusia, la província de Córdoba, Jaén, sí, i demés, els camps de girassol eren espectaculars. Llavors, clar, malgrat que hi ha subvencions de la comunitat europea a les oleaginoses, es veu que no duria ser rentable o era més barat, i es van abandonar els camps de girassol i les subvencions aquestes van a l'oli d'oliva.
Clar, que per això està ple.
Per això està ple, sí. Llavors Espanya voluntàriament ha eliminat una cosa que importàvem perquè era més barat o més fàcil portar-lo de Rússia i d'Ucrània. Bueno, doncs ara no n'hi ha.
Ara no en tenim.
Ajo i agua.
Sí, sí, bueno, però no hi ha res al supermercat, no? Només oli. Al principi va ser l'oli, al principi de setmana passada, i després pues tot va...
Ah, perquè s'ha barrejat una altra cosa. A part del por a la guerra i del preu, s'ha barrejat lo de la vaga.
Sí,
sí, lo de la vaga. També
sí,
sí, que
ha sigut...
Hi ha dos factors barrejats aquí.
Ha sigut aquest mix.
Sí, aquest mix. El mix deixa el supermercat.
Jo el dijous em vaig quedar així astorat perquè vaig anar a comprar a Mercadona i en un lloc on hi ha una sèrie de productes sempre tenen dos palets posats a terra amb unes bosses de farina que són de 2 quilos.
Comencem amb la farina un altre cop.
Però estava ple. Jo sempre he vist ple. Alguna persona ves que agafa i tal. No n'hi havia.
Perquè
hi havia els palets buits completament. I jo ens penses, aviam, què es pensa fer la gent al pa? I ha calculat el producte.
Sí, hi ha molta gent que des de la pandèmia es fa el pa.
Sí.
I el cost de l'electricitat per fer el pa?
Sí, sí, clar, els fons elèctrics han de que no gasten
poc. Està molt bé, la llum està a bon preu ara.
Ah, val.
A quant està avui? És que avui no m'he enterat.
Avui no ho he mirat, però...
A 300 i pico d'euros.
A quant?
A 352 euros, sembla que és el quilowatt hora.
Però això, bueno, s'aturarà algun dia o no?
Si no volen els mateixos governs i la Comunitat Econòmica Europea...
I la benzina, veure, i la benzina, el preu de la benzina...
El gasoll ja és més car. A una gran superfície, que nosaltres no fem propaganda quan parlem, no donem el nom de les grans superfícies. No. Una gran superfície roda baraca, de més de menjar, ven també carburant.
Sí, sí.
Ahir estava el gasoll més car que la benzina de 95. Sí. 10 cèntims més car.
Què dius ara?
Sí, el vaig pagar 1,84.
Hi havia una cua... Hi havia una
cua. No hi havia ningú.
Ah, no, doncs quan jo vaig anar...
Sí, sí, hi havia cua.
Ahir hi havia cua.
Ahir no sé, a mi m'han dit, eh?
Vaig acompanyar la Margarita, la meva dona, a Sant Vicenç.
Jo vaig a un altre lloc, però sí.
I al tornar vaig veure que estava, només hi havia dos cotxes repostant.
Sí, però tots estaven al dematí, eh?
Doncs sí, la setmana passada hi havia molta cua.
Jo, no sé, em vaig posar 27 litres, i jo, graciós de mi, quan allò que marques, dipòsit ple, i poso jo 50 euros, que sobrarà. Ui! Va posar 27 litres de gasoll i el dipòsit no es va omplir.
50 euros és com ficar abans 20.
Sí.
Abans posava 50 euros, sí, i et sobrava, agafaves el tiquet per comprovar que tornaven els diners que facturaven bé. No, no, aquesta vegada jo anant posant, no, no.
És que ara si vas a posar 20 euros, la mateixa màquina...
No, res, diu, on vas?
Acerque el cipo al sortidor. I es fa un regidorinet i ja està. Sí, sí. Esos són els 20 euros.
El preu d'això, no? Que déu-n'hi-do, eh? Fem broma perquè, mira, ens hem de prendre les coses.
Lo del preu de la llum és...
La llum i el gasoil. I la benzina.
Bueno, cuidado, el gasoil, gran part del gasoil d'Espanya ve de Rússia, eh?
Sí.
Espanya comprava, sí, perquè les refineries espanyoles ja quan es van ampliar fa anys les refineries abans del gran boom del gasoil, Cepsa, BP, totes les que operen a Espanya, produïen bàsicament gasolina, no tant gasoil. Quan es va disparar el consum de gasoil, Espanya sempre ha estat deficitària amb gasoil. I han hagut d'importar i en canvi vendre gasolina accedent a preus baixos, el negoci de Roberto i les cabres.
Sí.
I una gran part del gasoil d'Espanya, Espanya importava gasoil de Rússia, ja refinat.
Però és que aquí a Espanya s'agafen les coses així, perquè
tot
el gasoil
més, tot sí,
el producte, és un dels productes que més es consumeix. T'imagina't tots els camions que circulen per les carreteres, els vaixells, i altres medis de transport grandiosos que utilitzen gasoil.
La que va ampliar, la única que va ampliar la producció de gasoil va ser a Escombreres, a Repsol, va ampliar. I Repsol també posa una part de biodiesel, però les altres no. Vull dir, Espanya sempre ha tingut problemes amb el gasoil. Bueno. Ara es veu que baixarà perquè el gasoil d'automoció està en decadència.
Sí.
Però cal d'automoció de camions va amb augment,
va amb augment
però,
sí.
Però desproporcionat.
Bueno, França ha baixat 15 cèntims el litre de la benzina.
Que ens tindrem que anar
a mira, França a posar doncs benzina. És una opció.
Bueno, Macron té eleccions el mes d'abril. El mes d'abril hi ha eleccions presidencials a França.
I amb el gas què hem de fer?
No, nosaltres no podem fer res.
No, no podem fer res.
No, no podem fer res. Ara,
podem posar espelmes sí, a casa, hi havia podem abrigar-nos bé.
L'altre dia vam posar una escena kafkiana, perquè s'han reunit els presidents comunitaris a Versalles. De Versalles a La Palma i de La Palma a la Moncloa.
Sí, vinc a donar voltes.
Sí. I aleshores hi havia una escena que es veia el Macron a unes abraçades, el Sánchez, el president d'Espanya, allà uns petons i unes abraçades. La Úrsula
von der Leyen,
dient que Espanya és el referent de suministro energètic d'Europa. Una sèrie de coses. I ara, a correcuita, es veu que continuaran el gasoducte que es va parar a Hostalric, fins a Hostalric està fet, cap allà. Que el Castor formava part del projecte de connexió perquè és un dipòsit de regulació.
Sí, clar, però va fallar el dipòsit.
Que va fallar el dipòsit. Però, no.
Però bueno, si el gas, la majoria del gas que es consumeix a Espanya ve d'Algèria.
D'Algèria, ah, sí.
És a dir, llavors que pugi a Rússia, mentre l'Algèria no el pugi...
No, i després hi ha, per exemple, hi ha coses... aquí davant de la costa nostra hi ha petroli. El que passa és que has de perforar 2.000 metres al mar i al costat d'una zona turística i sortia car. Llavors es prefereix comprar petroli d'on és barato, cosa que els americans han fet sempre. Hi ha gas al Pirineu, a Navarra, hi havia el Serralbo, a Osca, dalt, l'únic jaciment que tenia Espanya de gas explotable. Hi ha bosses de gas, però són cares d'extracció. Llavors, des del moment que decideixes començar a perforar i estudiar a treure gas, passen 2-3 anys... I aquests anys ja no els tenim.
No, no, clar.
Potser s'hauria d'haver començat abans, no?
Sí, és que Espanya, aquest és el problema, que tot el que tenim...
I amb l'Electra, vinga, fiquem plaques solars, tots.
Recorda que fa anys, amb les tertúlies, deia que la solució d'Espanya era...
No, tots plaques solars i que es mengin l'Electra.
Però, bueno, és com quan...
Clar, però això també hi ha quotes, clar.
Però és com quan fan publicitat de que tots hem de deixar els cotxes de combustibles fòssils, la benzina, el gasoil, i comprar cotxes elèctrics.
Sí, però no t'ajuda.
Cotxes elèctrics. El preu que va la benzina per recarregar un cotxe. I, a més, un cotxe elèctric, el màxim elèctric només, si és de les dues possibilitats...
Sí. Bueno, pot ser híbrid, no? Potser...
Sí, benzina i l'altre.
Sí.
Però, clar, pots fer 4 hores de viatge només.
400 quilòmetres d'autonomia tenen, sí, sí.
Llavors, si te vols anar a Madrid, has de fer nit a Guadalajara. No sé, dic jo. I quan tornes, igual, no?
No, el que passa que jo, per exemple, jo me vaig comprar el cotxe fa poc i jo no me'l vaig poder comprar perquè era el doble. El doble.
De preu?
De preu.
Sí, clar. Sí, sí.
Clar, i dius, bueno, pues no arribo. Clar, sí, sí, aleshores, sí, sí, tampoc sí. T'ajuda. Sí, te van fer no sé quants mesos que t'ajudaven, però tampoc et col·laboraven i et deien, no, però és que ara el cotxe no, i és que ara no sé què, i és que ara no sé quanto, i després te donen poca ajuda perquè et canviïs el cotxe.
I les bateries són de liti. El liti només es treu en un racó del món, només aquí, que jo sàpiga.
Bueno, no, hi ha Austràlia, hi ha, com es diu això, al costat de Xile, carai, el...
Uruguai, no?
El país aquest, com es diu, no, Perú, sota el Perú, el Bolívia. Bolívia té les grans reserves de liti del món, però n'hi ha a molts puestos, també.
Jo sé que el que utilitzen per les bateries és un que, bueno, ja està.
Ve de Bolívia, segurament.
Però, i quan s'acabi el liti? Ja veuràs com... Si l'altre dia parlaven dels cotxes de...
Això és un apanyo, el
del liti. Cotxes d'hidrogen. Ja parlaven dels cotxes d'hidrogen. O sigui que la gent que es gasta els diners en un cotxe elèctric, igual d'aquí 3 anys ha de comprar un cotxe d'hidrogen, no? Perquè el liti ja no es podrà... Les bateries però, i després de la bateria.
Miquel, per fer hidrogen necessites energia elèctrica. Ja, és que és un peix que
és el peix que es mossega la cua.
Hi ha el balanç energètic.
Ens tenen atrapats per tot arreu, no ho veiem? Per tot arreu. Estem atrapats per tot arreu. Per cert, aquesta vaga que alguns camioners han iniciat, no ho han fet els principals sindicats. També hi havia, que circulava per la xarxa, un missatge de WhatsApp que deia sobretot compreu, perquè hi haurà vaga. I així doncs és el que, no, comentàveu que us havíeu trobat d'anar al supermercat i que estiguin els prestatges buits.
El que deu sobrar és paper higiènic, perquè ja es va comprar.
Sí, perquè ja es va comprar, encara està de la pandèmia.
I la gent, es veu que hi ha unes quantitats de llegum per coure, imagina't. Que la gent va arròs, llegum, mongetes i tot allò.
Però és que, a més, hi ha gent que s'han portat carros, igual que va passar aquella vegada, abans, sí, lo de la pandèmia. Sí. Que lo de la pandèmia jo ho entenc perquè no hi havia ningú que es bellugués i tal. Però ara és que és una barbaritat. És una barbaritat. Jo ara està bé perquè estic a dieta, perquè m'estic cooperar i no estic menjant, jo estic tranquil·la, només bec aigua, però déu-n'hi-do.
No, el que passa, una conseqüència que haurà de vindre segur per Europa després d'aquesta guerra, si un dia s'acaba, és primer la independència energètica o la no dependència d'un sol país com Rússia.
Sí, sí.
Segon, tota la reestructuració del sistema agrari.
Sí,
perquè s'han fet fortunes i s'ha treballat moltíssim amb excedents agraris de la comunitat. Perquè sapigueu, la comunitat dels productes bàsics, com són llet, mantega, cereals i tot, té reserves d'un any sencer, comprant excedents i guardant-los. Al cap d'un any, aquests excedents han de deixar lloc als que vindran i es venen a baix preu. I un dels grans clients, precisament paradoxa de les paradoxes dels excedents de blat d'Europa, era Rússia. Vull dir que hi ha un comerç.
Sí, que no sabem nosaltres.
Espanya, perquè sapigueu, exporta llet a la Comunitat Europea al mes d'abril-maig i la resta de l'any n'ha d'importar.
No, la resta de l'any, moltes vegades.
Sí, sí. No.
Llet de França,
nosaltres hem guanyat fortunes a la meva empresa.
Llet.
Sí. Hem guanyat fortunes.
Llet de França.
Aprofitant el tema dels excedents agraris que van i venen. No. Negoci perfectament legal, eh?
Sí.
Però
sí,
una
sí.
De les bases del mercat comú era Europa mai més tornarà a passar gana. I aleshores Europa paga a preu d'or l'amagatzament i la retirada d'estocs partint de reserves d'un any. Llavors, això, el camp espanyol, que en teoria Espanya era un país agrícola, autosuficient i tot, caca de la vaca, perquè hi ha molts conreus que s'han abandonat, s'han primat conreus que no existeixen.
Els de colza, per exemple, per Castella.
La colza és un material meravellós per substituir a l'oli d'oliva. És exactament igual que l'oli d'oliva. I a més, la colza fins i tot creix a Islàndia.
Bueno, en tot cas, anem a recordar que no cal comprar de forma exagerada, que no hi ha perill en principi de que aquesta cadena de distribució falli. Vull dir que no cal que ens tornem bojos.
És perillós dir-ho, Sònia, perquè potser aquesta setmana passen coses i el dilluns
empitjora
ens hem
cosa
de retractar quan obrim el rebost i no hi ha res.
I no hi hagi res.
Per la porta de...
No, jo crec que... Almenys en aquests precisos
ja
moments
tot.
Que estem parlant, sí. Que és dilluns avui, 14 de març, 12:53 minuts. Ara per ara, el que es diu... Ho diu la Generalitat, jo faig cas de fonts oficials.
No, això és una demostració de pànic, anar a comprar al supermercat.
Doncs, sí, però jo crec que ja ha passat el pànic aquesta setmana passada i ara la gent no anirà a comprar així,
no? De moment
no?
Diu que hi ha escàs seguiment d'aquesta vaga i que no hi ha cap impacte sobre la distribució dels animals.
Jo he vist molts camions a l'autopista.
De moment això, de moment.
A l'autopista n'hi havia molts camions.
Sí.
Ara, incidents n'hi ha hagut, arreu d'Espanya. A Astúries també n'hi ha hagut. A Múrcia, també doncs, el port de Tarragona, els accessos han estat bloquejats, gairebé no hi ha circulació, la zona franca també paralitzada, però vull dir que...
Menys mal que hi havia mobilitzacions.
Sí, clar.
Sí, per exemple, la zona franca a Barcelona, travessant dos camions, la bloqueges.
Sí, sí.
I el port de Tarragona també, vull dir que són...
Que tampoc és tan difícil.
Dirigit,
sí.
I no hi ha un pam de net, eh?
Però bueno.
És el que toca, no?
Sí. No comprarem oli, no?
No, jo, el de girassol, oli. Mai.
Verge extra.
No, sí, per exemple, l'oli d'oliva a Espanya és barato. Sí. Està molt, el preu de venda està molt per sota del cost de producció real.
Real, no?
Està subvencionat. Mm-hmm. És com que França s'emporta un 40% de les subvencions agràries europees. Els alemanys estan que trinen.
Per fer oli?
No, de tot.
No, de tot, agrària.
De tot.
Mm-hmm. Que
I Espanya rep subvencions. L'únic que passa que, com sempre, hi ha algú que s'enriqueix I el cas d'Itàlia, que té... Ara Itàlia tindrà problemes per justificar la quota de producció d'oli perquè no té suficients oliveres. Bueno, això és un altre tema, ja. El que passa és que l'Europa, després de la guerra d'Ucrània, jo penso que haurà de fer un... posar-se en lloc. Diu, a veure, d'on som, on estem i quins veïns tenim. I diu, si Europa vol ser Europa, haurà de procurar, tindrà autosuficiència amb el que es pugui. Amb hi ha coses que no.
Home, i aquí clar, que tenim bon oli, doncs gastem oli d'oliva, no?
Clar. Home, clar.
Sí, no, si és excel·lent l'oli d'oliva.
Ai, d'arbequina. No, i si es pogués
vendre... L'arbequina que és d'aquí.
L'oli de colza no està prohibit. El que passa, clar, que el consumidor, quan veu una ampolla d'oli de colza, es tira enrere.
No, però no, home, fa com a por, no?
Jo no l'agafo, eh?
Però l'oli de colza és
igual que l'oli de palma. Quan veus algun producte amb oli de palma,
això
dius...
també.
L'oli de palma era el més barat de tots.
Sí, sí.
L'únic que passa que per produir tot l'oli de palma que consumia...
Però fixa't que ara hi ha certs...
S'arrasaven les selves.
Certs productes que posa, sense oli de palma.
Si vols.
Ja t'adverteixen, volem dir, que és el pitjor
agafar.
Oli que pots, sí, que pots consumir.
Sí, i els mateixos, no? I els no sé. Mateixos mengen aquestes cremes de xocolata envasades.
Sí, això sí.
Ah, i perquè sàpiguen els oients, el sucedani de xocolata es fa amb olis de palma fraccionats.
No, però en aquestes cremes de cacau que tu comentes, ja posa sense oli de palma, perquè abans portava oli de palma.
Sí, una sí que ho posa.
I què et diuen? Miristat de gliceril?
No sé què hi diuen, la veritat que no m'hi fixat.
Ah, mira, ho mirarem, eh?
Però ara m'hi fixaré. Ara m'hi fixaré. Ara compraré només aquesta crema per això, per mirar... Encara que quedi allà a l'armari. Per...
Sí, és absurd.
Per mirar què és el que porta, no? Déu-n'hi-do. Doncs, a veure, no tenim massa temps. Alissa, sí que volies comentar alguna coseta. Sí. O tu o l'Antoni, el que vulgueu.
L'Antoni.
Antoni, vinga, no, anem
no,
ràpid.
A mi quan la paraula justícia em fa sortir de polleguera. Mm. Ara he vist a La Vanguardia quan preparava una miqueta les preguntes. Aràbia Saudita abans d'ahir va executar amb pena de mort 81 morts, 81 persones, en un sol dia, 81 persones.
I això ha sortit a les televisions?
No, ha sortit al diari La Vanguardia.
Sí, jo vaig veure a internet també.
I aleshores,
a les notícies no ho hem vist,
a veure,
no?
Mira, la justícia...
Deien que eren terroristes, no?
Quan es vol jutjar ara un càrrec de la Generalitat per coses de preparació del 1 d'octubre. Ara s'obre un procés per aquesta persona. Ara, quan veus que la justícia a Aràbia Saudita es carrega 81 persones i no passa absolutament res i que vagi pagant el manteniment de l'AVE o comprant armes, quan veus que la justícia perdona tots els càrrecs que tenia una persona inviolable que ens ha tret diners de la butxaca, jo no dic robar, però és un delicte fiscal, si sent som tots... si som tots menys ell.
Uh-huh.
Coses d'aquesta. A mi la paraula justícia em posa ja per no parlar del funcionament de la justícia espanyola. Simplement el comentari és aquest. Avui encara es maten 81 persones amb pena de mort a un país com Aràbia Saudita. No entres en detall de quins càrrecs hi havien, sí, si hi havia dones
no,
pel mig o no
més,
que conduïen.
No, el fet aquest, que hi hagi pena de mort.
Pena
no?
De mort, sí.
Que aquestes alçades hi hagi pena de mort.
Que es mati i s'enfreda 81 persones per un delicte.
Uh-huh.
Sí, bueno, hi ha bueno, algun estat, per... Estats Units hi ha algun estat que també tenen...
Però si ara ve a Saudi, també es maten a gais, eh? També et treuen a... Sí, els condenen a mort per ser gais,
sí,
per estimar...
No, ja que aquesta setmana heu celebrat el Dia de la Dona i de més, no parles si hi ha hagut dones que potser conduint s'han despistat i s'han carregat un semàfor.
Que ho deixem aquí, però dono una notícia, sobretot pels creixellencs i creixellenques, que sàpiguen que el tall d'aigua que havia programat demà s'ha anul·lat.
Bé,
per tant, demà tindreu aigua a la xarxa.
Això és benefici de la pluja.
Això s'havia de fer un manteniment i doncs finalment s'ha anul·lat, aquest de moment s'ha anul·lat. Vinga, tornem la setmana vinent, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, bona setmana.
Adéu.